Bona nit, passen 4 minuts de 2:15. Un dels dubtes que tenen molts ciutadans és saber si quan es jubilin podran cobrar la seva pensió o no. Per això molts contracten plans de pensions que garanteixen una jubilació digna i feliç. Ara, però, el govern central vol canviar les regles del joc, com també vol evitar el vell costum de pagar els pisos amb diner negre. Sintonia i comencem.
Economia i empresa, amb Rosa Pujol.
Avui us parlarem de la reforma de l'IRPF i del projecte de llei de prevenció del frau fiscal que ha aprovat el Consell de Ministres i intentarem entendre'l una miqueta més amb el professor de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona, Josep Maria Duran. I acabarem el programa tal com el vam començar dilluns, és a dir, parlant d'alimentària. A finals de l'any passat us parlàvem de la reforma de l'IRPF que preparava el govern espanyol. Doncs bé, avui la proposta ha passat un primer tràmit al Consell de Ministres que l'ha aprovat amb algunes modificacions, Queta Carmany.
Una de les més destacades fa referència als plans de pensions. A partir del 2007, el límit de deduccions per a les persones menors de 50 anys serà de 8.000 euros cada any i 10.000 si passen d'aquesta edat. Es permet el rescat del total dels diners, però s'elimina la reducció fiscal del 40% que hi havia fins ara. El vicepresident econòmic Pedro Solbes ho justificava d'aquesta manera.
Que los fondos de pensiones no se puedan, digamos, utilizar el día siguiente de la jubilación al 100%. El fondo de pensiones no está ni para hacerse un gran viaje, ni para comprarse un coche nuevo, ni para cambiar de casa. Eso está muy bien, es muy digno, es estupendo, pero eso es una inversión para la que no debe apoyar el Estado con ventajas fiscales.
Una altra de les novetats és que s'augmenten les deduccions fins a 3.600 euros pel tercer fill i a 4.600 pel quart. Pel que fa a l'impost de societats, també es manté la deducció per recerca i desenvolupament, però es vol reduir un 3% cada any entre el 2007 i el 2012.
Josep Maria Duran és doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i professor associat de la Universitat de Barcelona. Doctor Duran, bona nit.
Hola, bona nit.
Quins són els principals canvis, les principals modificacions aprovades avui pel Consell de Ministres?
Bé, les modificacions respecte a l'impost sobre la renda de les persones físiques han sigut vàries, però segurament la més rellevant té a veure amb el nou tractament de l'estalvi. A partir d'ara, quan entri en vigor aquest avantprojecte, quan s'haurà aprovat primer la llei, però quan entri en vigor tot l'estalvi, tots els rendiments del capital mobiliari i tots els increments patrimonials, amb independència del període de generació, tributaran de la mateixa manera, és a dir, el 18%. Significa una mica un canvi de model. Fins ara hi havia la idea de voler gravar totes les rendes progressivament i de la mateixa manera, amb imperfeccions, però ara ja sembla que aquest model antic ja vol deixar de banda definitivament i s'opta per una dualitat. El capital tributa d'una manera favorable i proporcional, les rendes del treball i altres rendes d'activitats econòmiques de manera progressiva.
I això al contribuent com l'afectarà?
Bé, amb aquesta reforma el que pot passar, a diferència de les anteriors dues reformes de l'anterior govern, és que poden haver-hi guanyadors i perdedors. S'està pensat en que majoritàriament la gent hi guanyi, però alguns dels canvis que ens han introduït poden significar una tributació més elevada. Depèn una mica de cada cas, és a dir, l'impost canvia bastantes coses, i algunes són favorables, diguéssim, significa pagar menys, altres significarà pagar més. Per tant, cada persona haurà de fer els seus càlculs d'acord amb la seva casuística.
Sí. Doctor, també hi ha hagut canvis en les condicions dels plans de pensions. Aquests canvis els poden fer menys atractius? La gent pot contractar menys els plans de pensions?
Sí, clarament s'ha eliminat una reducció que existia del 40% en aquells casos en el qual el fons de pensió es rescatava com a capital. En lloc de, una vegada, la persona es jubilava, en lloc de percebre una pensió periòdica, si es percebia tot de cop, no es tributava per la totalitat del que es percebia, sinó només pel 60%. Hi havia una reducció del 40%. Aquesta reducció s'elimina. Per tant, això és un primer tema que li treu un atractiu fiscal. Tot i que jo penso que té una justificació, perquè el que es vol amb aquesta eliminació és incentivar el que seria realment que el pla de pensions privat s'utilitzi com una pensió de vitalícia fins que la persona s'acabi morint, no? Aquesta seria la idea del pla de pensions i, per tant, el que es vol és desincentivar aquest rescat únic i per tant s'ha eliminat aquesta reducció del 40%.
Doctor Duran, el Consell de Ministres avui també ha aprovat un altre avantprojecte de llei, en aquest cas de la llei antifrau fiscal. Vostè creu que els canvis aprovats seran realment efectius per aturar aquest frau?
Bé, el tema de frau fiscal és un tema recurrent. Sempre n'hi haurà de frau fiscal i sempre sentirem de planes d'antifraude i medidas de choque. És cert que a mesura que es van desenvolupant les coses, pues, potser és necessari adoptar noves mesures perquè sabem que serien més òptimes, més rellevants a cara a aconseguir l'objectiu de reduir el frau fiscal. Algunes d'aquestes mesures poden ser eficaces amb aquest objectiu? Segurament sí, però bueno, està clar que erradicar el frau fiscal no s'aconseguirà. S'haurà de veure. Realment jo ara mateix no li puc dir si seran eficaces. En principi cal pensar que una mica ho seran, però el grau d'eficàcia, pues, feta la llei, feta la trampa, haurem de veure com reaccionen aquests defraudadors i, per tant, segurament d'aquí un temps s'hauran de fer unes altres mesures.
Sí, i per acabar ja, suposo que una pregunta que s'ha fet força gent. Realment es podrà impedir que es continuï pagant pisos amb diner negre?
Això és molt difícil, realment és molt difícil de fer des del moment en què tant el venedor com el comprador ho volen fer i surten guanyant, diguéssim, al marge de les consideracions ètiques morals del tema del frau, pues, si els dos surten guanyant, es posen d'acord, és molt difícil que s'erradiqui aquesta compra en diner negre.
Doctor Josep Maria Duran, professor de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona, gràcies per atendre la nostra trucada.
Moltes gràcies a vostès i bona nit.
Bona nit i bon cap de setmana.
Igualment.
A Catalunya Informació, Economia i Empresa.
I ara la resta de l'actualitat econòmica en format més breu i amb Esteve Sala. Les declaracions del president de la COE provoquen malestar.
José María Cuevas va qualificar l'oferta de gas natural d'OPA a la catalana perquè es fan pocs diners i amb el suport del poder. El conseller d'Economia, Antoni Castells, ho ha qualificat d'acte penós i sí, ho ha demanat una rectificació. Des del món empresarial, gas natural ho considera lamentable i la patronal vallesana Secot diu que són paraules desafortunades i irresponsables.
Nou pla per regular la superfície comercial de Catalunya.
Segons aquest pla, els pròxims anys només es podrà obrir uns grans magatzems a la ciutat de Tarragona. Això es desprèn del pla que regularà el creixement de la superfície comercial a Catalunya fins al 2009. Aquests magatzems tindran uns 21.000 metres quadrats. Pel que fa a la ciutat de Barcelona, el pla preveu 20.000 metres quadrats per a la construcció de supermercats.
Problemes per viatjar amb aerolínies argentines.
Unes 10.000 persones que havien de viatjar amb aquesta companyia s'han quedat a terra a diversos aeroports a causa de la vaga de 24 hores de pilots i tècnics. Una vaga similar de 9 dies al mes de gener ja va provocar el caos i va deixar sense viatjar milers de passatgers.
El govern espanyol preocupat pel cas Repsol a Bolívia.
El ministre d'Afers Estrangers creu que l'acció de la justícia boliviana contra dos directius de Repsol i BF no afavoreix el nou govern d'Evo Morales pel missatge que envia la inversió internacional. Miguel Ángel Moratino s'ha lamentat l'ordre de detenció contra el president i el gerent de la petroliera pel presumpte contraband de petroli per un valor superior als 9 milions de dòlars.
Els veïns de Vallirana es mobilitzen.
Els veïns mantenen un acte reivindicatiu demà a Barcelona per reclamar la variant de Vallirana al Baix Llobregat. La mobilització es manté tot i que el Ministeri de Foment s'ha compromès a desencallar les obres de la seva construcció. Al mes d'abril es concretarà com es podran reprendre.
I ara les borses. Avui divendres comencem, com és habitual, amb el repàs setmanal de les borses. Josep Ramon Ruiz.
Hola, bona nit. Començàvem amb un fer bullir l'olla en el sector de les telecomunicacions després que la nord-americana AT&T va anunciar la compra de la seva competidora Bell South per 55.800 milions d'euros. A mitja setmana, l'atenció es va centrar en la reunió de l'OPEP. Els països productors van decidir mantenir sense canvi l'actual producció de cru, uns 28 milions de barrils diaris. En el capítol d'adquisicions empresarials ha estat la setmana del començament del període d'acceptació de l'OPA de gas natural sobre Endesa, una oferta de compra que oficialment el Consell d'Administració de l'Elèctrica va rebutjar. També del final del termini del període d'acceptació de l'OPA de Sogecable sobre el 20% de Prisa, demanda que ha triplicat l'oferta. I també hem sabut que la siderúrgica europea Arcelor ja controla el 98,5% de la canadenca Dofasco.
Sí, i el mercat laboral dels Estats Units del mes de febrer ha salvat els selectius del vermell.
Sí, les borses europees han tancat la setmana amb guanys generals després de capgirar tendència negativa amb l'arribada des dels Estats Units de les bones dades d'ocupació al febrer. Unes xifres que han superat les previsions i així l'IBEX 35 ha pujat un 0,62% i se situa en els 11.771 punts, però també ha pujat Frankfurt un 1,27% i entre d'altres París un 1,23%. L'informe del mercat laboral nord-americà, que ha confirmat la fortalesa de l'economia, ha fet caure en canvi l'euro davant d'un enfortit dòlar. El BCE ha fixat el seu canvi a 1,19 dòlars.
Gràcies, Josep Ramon. Bona nit i bon cap de setmana.
Fins dilluns.
I coneguem ara com van els mercats a l'altra banda de l'Atlàntica, amb Diana Negre. Diana, bona nit.
Hola, Rosa, molt bona nit.
Com està anant la jornada aquí a Wall Street en una setmana marcada per les dades laborals dels Estats Units?
Mira, molt bé. La veritat és que la setmana ha estat molt malament tota la setmana, però avui el Dow Jones ara està guanyant l'1%. Ha guanyat un 0,2%, més de 20 punts en qüestió dels darrers 10 minuts, però ha estat tot el dia en terreny positiu i això és naturalment per les dades d'ocupació. El mercat de treball va guanyar el mes de febrer 243.000 llocs, que són 100.000 més els necessaris per absorbir la mà d'obra que va entrar al mercat. Naturalment, això no significa que baixi l'índex d'atur, que de fet ha pujat del 4,7 al 4,8, perquè com el mercat està bé, la gent que no s'apunta a l'atur ara vol treballar i aleshores hi ha més gent apuntada, però la veritat és que hi ha de veritat més gent treballant i això és una dada molt positiva. A més, els sous han pujat un 0,3% al mes de febrer i això està dins de la línia normal, així que el risc d'inflació no és molt gran i això ha tingut un efecte molt positiu a les borses.
Diana, gràcies per explicar-nos-ho i bon cap de setmana.
Igualment.
Són 3:15, moment de conèixer la resta de l'actualitat del dia amb Txell Feixas.
L'Estatut continua el seu periple a la Comissió Constitucional del Congrés, que avui n'ha aprovat els dos primers capítols, el primer que fa referència als drets i deures i el segon centrat en les institucions de Catalunya. En els dos casos, el PP hi ha votat en contra. Parlem dels més joves, perquè la nova llei de protecció al menor preveu que en casos d'alt risc de maltractament i sense ordre judicial, la policia pugui endur-se'ls de casa. Només caldrà que la Generalitat ho indiqui. Plana internacional, doble revés per Silvio Berlusconi. En plena campanya electoral, la Fiscalia de Milà ha demanat l'obertura d'un judici contra el primer ministre italià per corrupció i pagaments il·legals, mentre que el ministre de Sanitat ha dimitit per un escàndol d'espionatge. Això mentre a França es viu una escalada de tensió en les protestes estudiantils contràries a la política laboral juvenil. Informació viària, la C-16 a Eix del Llobregat i a circulació amb retencions de Gironella, Guardiola de Berguedà, sentit nord, la B-23 presenta aturades a Sant Just d'Arbern, de sortida cap a Martorell, i la B-5301 a Santa Maria de Palautordera es troba tallada, es fan desviaments per l'interior de la població. Acabem amb el temps. Núvols que van en augment. Potser hi haurà algun ruixat aïllat que serà més intens al Pirineu. Al vessant nord, les nevades poden ser intenses. Vent als dos extrems del país i la situació que millora aquest cap de setmana.
I ara fem un repàs a les notícies d'empresa quan passen 2 minuts de 3:15.
Flaixos empresarials.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat destina més de 650.000 euros a ajudes de les comunitats regants i mines de Tarragona.
Frank Beckemeyer serà el nou vicepresident d'Investigació i Desenvolupament de SEAT.
Després d'adquirir la corporació Caixa Galícia per 120 milions d'euros, la immobiliària Sacyr eleva del 83 al 91% la seva participació en la seva filial Itinere.
El cercador Google obté la versió web 2.0 del processador Brightly. Amb aquesta operació, l'empresa competirà amb el processador Word de Microsoft, el més utilitzat del món.
La firma Merrill Lynch completa en els dos primers mesos de l'any 4 transaccions en el sector tecnològic europeu per 1.174 milions d'euros.
La companyia EasyJet obre a Milà la seva primera base d'operacions al sud d'Europa.
El dèficit corrent de la Unió Europea augmenta un 375% durant el 2005 fins a arribar als 88.000 milions d'euros.
El fundador de l'imperi tèxtil Inditex, Amancio Ortega, es manté com l'home més ric de l'estat espanyol amb una fortuna de prop de 15.000 milions de dòlars.
Economia i empresa.
Han estat 5 dies intensos, moltes vegades esgotadors, però s'han passat, segons els organitzadors, amb nota i molt alta. Alimentària 2006 ha tancat avui portes amb un balanç molt bo.
152.000 visitants, dels quals 33.000 eren estrangers. Potser són menys dels que es preveien, però, com diu el director general del Saló, Josep Antoni Valls, són més que fa 2 anys.
I es va fer autocrítica en el sentit que si apuntàvem una previsió dels voltant dels 40.000 visitants, doncs, bueno, la realitat és que han sigut 33.000 i és un 10% més que l'edició anterior. I en aquest sentit estem satisfets, no?
També estava exultant el president d'Alimentària, Josep Lluís Bonet, que insisteix a defensar aquesta fira com la millor de tot el món, tot i que la número 1 al sector agroalimentari ara per ara és el de Colònia, Alemanya.
La valoració de la fira no pot ser millor. Hem batut tots els rècords, ha sigut un any extraordinari. Alimentària es consolida com la segona fira del món quantitativament parlant, és a dir, quant a metres d'exposició, i que qualitativament jo crec que ja és la millor fira d'alimentació del món. No?
Una assignatura pendent és el col·lapse circulatori al voltant dels recintes de la fira, però, com diu Josep Lluís Bonet, ara és el moment de posar-se a treballar per solucionar-ho.
Tenim d'anar el més de pressa possible per no tenir els inconvenients aquests que infraestructuralment tenim. I dos, procurar amb el temps de transició posar els mitjans necessaris al màxim perquè això sigui el més fàcil possible.
La pròxima edició d'Alimentària serà d'aquí a 2 anys, el 2008.
Cambra de Comerç de Barcelona us ofereix l'espai Innovació.
A Innoval es vol reconèixer l'esforç de la indústria alimentària, l'esforç per donar resposta a les noves necessitats i, sobretot, l'esforç que en inversió això comporta. Hi ha 3 qüestions bàsiques que afavoreixen la innovació. La primera, ser pràctics.
David Lapuerta, responsable d'Innoval.
Moltes de les coses que es presenten estan enfocades a, per exemple, una tendència de practicitat, no? Envasos que faciliten no només el que és el servir el producte, sinó potser inclús la facilitat en la seva preparació. Envasos que permeten, per exemple, anar directament amb un microones i que en 2 minuts tinguis el plat preparat.
La segona, la satisfacció personal.
La tendència de plaer que el consumidor busca, doncs, també per una altra banda, doncs, productes naturals, productes que li donin aquest plaer de gaudir del menjar. Hi ha moltes tendències que el consumidor d'alguna manera, doncs, reclama, no?
I la tercera, que ens aporti beneficis.
La salut, també és una tendència molt important, la salut. Gran part dels productes que es presenten també van enfocat en aquesta línia, el que diem l'alimentació funcional, no? Incorporar als productes aquests elements que et permeten, pues, evitar certes malalties.
Una llauna de cervesa amb una tapa protectora perquè sigui del tot higiènic el gest d'obrir-la i veure'n el contingut.
Un ou en pols que barrejat amb aigua agafa la consistència d'un ou deixatat i és apte per a la pastisseria, evidentment sense salmonella.
Un homenatge al mar i muntanya.
Jaume Juguer, director d'investigació de Mas Parés.
Terrina de foie marí i gras d'ànec. Hem combinat 2 textures semblants, com poden ser les intimitats del fetge de l'ànec i un fetge de rap. Llavors el que hem fet és fer intercalar-lo amb capes, un tros de fetge d'ànec, una mica de blat de moro torrat i triturat, un fetge de rap i 2 tipus d'alga, una alga dolça i una alga verda.
Un envàs de sucre rígid, hermètic i que es pot obrir i tancar tantes vegades com es vulgui.
Pack amb un sofregit natural i artesà, preparat amb productes de qualitat per barrejar amb arròs o fideus.
Pack d'oli i vinagre per a gourmets.
Pilar Rovira, de la família Mas d'en Gil.
La idea és que la nostra finca, que és molt mediterrània, ens vam plantejar, per què no, com un producte complementari, embotellar unes quantes ampolles d'olis, les que sortissin dels 1.500 olivers que tenim centenaris, i, bueno, pues presentar-lo com un complement. El vinagre és una barreja de mares de vinagre de més de 40 anys que havíem anat acumulant a la finca i que el que fem és treballar-ho amb vins que surten de vinyes joves.
Un got de caldo preparat per escalfar-lo i prendre-se'l.
Una truita a la francesa feta per escalfar-la en un moment al microones.
Una ampolla de cava, copa.
Sandra Bosdemont, del grup Freixenet.
Aquest cava el que pretén és acostar-se al jovent, és un producte de tendència, és un producte modern. I hem de parlar l'idioma de la gent jove. I aquest producte doncs, és perfecte doncs, per acostar-nos a ells, ens hem de moure al seu entorn. I a l'entorn on es mou la gent jove és a l'entorn de la nit. Molt caòtic i complicat, no hi ha gaire temps per la cerimònia de la copa de vidre, de la cubitera.
I tot això té futur?
Hi ha estadístiques que ja ho diuen realment, de tots els productes que es llencen al mercat tenen acceptació i triomfen un de cada quatre. Vull dir que, bueno, al final, com gairebé en tot, el consumidor és el qui té l'última paraula.
Hem sentit les innovacions que s'han presentat a Innoval aquests dies a Fira d'Alimentària. Nosaltres ens volem fixar ara en una altra empresa que també estava present en aquesta fira. Es tracta de TAM, Tecnologies Aplicades al Maïs, una empresa catalana amb seu a Sant Fruitós del Bages que fa crispetes totalment naturals i de gustos diferents. Parlem amb el seu fundador, Carles Galceran. Senyor Galceran, bona nit.
Bona nit.
La primera pregunta és gairebé obligada. Com se'ls va ocórrer fer les crispetes de diferents sabors?
Bueno, farà com 20 anys vaig fer unes màquines on fèiem servir el blat de moro natural, no? Aquestes màquines expandien les crispetes. En cap de 3 anys aquestes màquines no van tindre l'èxit que jo volia perquè el producte era natural, no? Llavors tenies que posar-li la sal o la sucre on no agafava bé. Llavors vaig tancar l'empresa i em vaig dedicar a investigar com entrar-hi dintre d'aquest producte i em va portar 8 anys a aconseguir els sabors que tenim ara, no? I a partir d'aquí és l'èxit que tenim ara, que estem venent blat de moro amb sabors, i quan dic amb sabors, vull dir tots els sabors, eh? Podem fer hasta, no sé, algú gillat, hasta en sabor de jabugo, per entendre'ns.
Sí, quins sabors, de quins sabors estaríem parlant?
Bueno, el que té molt d'èxit és el, diguem, el salat mantequilla, té molt d'èxit, és el que més fem, i després tenim el de vainilla i el de caramelo. El caramelo cremat agrada molt també. Això s'està venent molt a França.
Sí, aquí a Catalunya ja les han comercialitzades?
Sí, s'ha obert una botiga molt gran al carrer Mallorca, on tenim allà una botiga on poden comprar totes les prometes que vulguin, i màquines i tot, perquè també hem tret una màquina per casa, casera, saps? Un electrodomèstic. En qüestió de 6 mesos estarà tot darrere aquest producte.
I vostè creu que es crearà un nou consumidor de crispetes?
Sí, perquè és una crispeta molt especial. Penseu una cosa, avui en dia tenim les crispetes que van a microones, però això són saturades de grassa. Cada vegada la gent s'ho mira més, perquè tot això engreixa, no? Les meves crispetes tenen la percatualitat de que són totalment sanes, no tenen greixos afegits.
També li volia preguntar, trobarem aquestes crispetes de sabor als cines?
Sí, no, a veure, aquestes crispetes, nosaltres estem fent ara una màquina que és d'alta producció, que anirà a cines. On tenim també subvencions i tot això d'aquesta màquina. Aquesta màquina, si tot va bé, dintre d'un any i mig, estaran en moltes cadenes de cine, on podran degustar prometes totalment sanes, que això és molt important. I no només aquí, a tot el món, eh? Perquè tinc moltes cadenes de cine molt importants, molt interessades en el teu producte.
Senyor Galceran, no tenim més temps. Gràcies per atendre la nostra trucada.
A vosaltres.
Gràcies, adéu, bona nit.
Bona nit, bona nit.
I com heu aconseguit diferenciar-vos de la competència?
Dissenyant un envàs pioner.
Caram, la meva empresa també necessitaria invertir en recerca i desenvolupament, però m'agradaria que algú m'assessorés.
Vols un consell? Contacta amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Allà tenen tècnics que t'orienten, organitzen jornades i debats, atenen consultes...
Sí senyor, un bon punt de partida.
Cambra de Comerç de Barcelona. Amb les empreses per arribar més lluny. 902-448-448.
Economia i empresa. Catalunya Informació.
I abans del Preneu Nota de cada divendres, us direm encara que l'empresa de llanceria femenina Selecciones Americanas, amb seu a Sitges, ha comunicat als treballadors el tancament pel descens de les vendes. Això deixarà al carrer 120 persones, gairebé totes dones, i també us direm que l'alcalde de Salt, Jaume Torramader, ha acusat avui la resta de municipis de l'àrea urbana de Girona d'insolidaris, de voler els immigrants només per treballar i de no fer res per integrar-los a les seves poblacions, per exemple, facilitant-los habitatge de protecció.
Preneu nota.
Avui, al Preneu Nota, us fem propostes molt variades.
Demà s'inauguren els tallers de formació que porten per nom MedBioDistriNet. L'activitat està dirigida a empreses que transformen i distribueixen productes ecològics i l'han organitzat el Centre de Desenvolupament Rural Integrat i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. El taller es farà a la Pedrera.
I aquest diumenge també teniu una altra cita.
Sí, l'Agència Catalana de Consum celebra la segona edició de la Festa del Consum Responsable. La trobada es farà a la Catedral de Barcelona de 10 del matí a 2 del migdia. Hi haurà tallers per a nens fins a 14 anys, a més de teatre, música i jocs de màgia.
Més actes, Queta.
El 14 de març, la Casa Àsia organitza la conferència titulada L'economia japonesa, una recuperació real, on s'analitzaran els motius de la crisi nipona des dels inicis dels 90 i les possibles solucions. L'acte tindrà lloc a l'Auditori Tagore de l'Avinguda Diagonal de 7 a 2 quarts de 9 del vespre.
La Casa d'Àsia també us convida a un curs sobre negocis centrat a l'Índia.
El programa començarà a les 9 del matí el pròxim dia 15 i el curs finalitzarà el 16 a 2 quarts de 6 de la tarda. El curs també es farà a la Casa Àsia, situada a la Diagonal.
I la Cambra de Comerç organitza el dijous que ve, dia 16, un cicle adreçat sobretot a les empreses que desenvolupin o vulguin desenvolupar processos d'internacionalització a través d'implantacions. El seminari es farà a la Casa Llotja de Mar a 11:15 del matí a 12:15 del migdia. I per acabar, aquesta, una altra curiositat.
Un jove artista, Eric Crow, presenta una exposició a Nova York amb un tema únic, el rostre d'Alan Greenspan, el que fins fa poc era president de la Reserva Federal. El 30 quadres de Crow reflecteixen els gestos de l'expresident de la companyia i el més curiós de tot és que arriben a vendre's per $6,000.
I fins aquí l'economia i empresa per avui. I tornarem dilluns. Bon cap de setmana.